tv3notícies.com.
TV3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, després d'aquests serveis informatius, Raül, com estàs?
Molt bé, i doncs jo ja estic preparant, preparant perquè aquest cap de setmana tenim moltíssimes coses que passen arreu de les illes, i tens les deportives preparades?
Tens les deportives preparades? Sí, perquè entenc un parell mallorquí. Ara bé, no he fet pretemporada.
És igual, això si no, mira, jo partiré de consell, que ja m'agafa per la meitat camí.
Ara sabreu per què dudem, això. Perquè...
Clar, jo partiré de consell. I després ja ho veurem, la millor m'aturo seu a Guerra Valda i ja no pujo a Lluc.
Tot el que sigui passar per consell sempre va bé. Ahir me va sortir, vaig col·legiar per Instagram i tal, i per xarxes, i me va sortir un lloc de variats, després te diré el nom per no fer publicitat.
N'hi ha un parell,
Però que va ser espectacular.
Sí,
n'hi ha un de gros, per 10 euros, no arriba... És una platetada.
Va bé.
I t'ho volia comentar, després ho xerrarem.
Bé, però tot això ho deim perquè avui xerrarem d'Esguella Lluc a Peu, perquè avui vespre es celebra una nova edició d'Esguella Lluc a Peu.
Exacte, jo l'he feta. L'he feta un parell d'anys. I un any vaig fer una cursa a Ses Salines de 7 quilòmetres, 7 quilòmetres. Era quan jo corria, feia esport i aquestes coses, De l'esport també se surt. I el mateix dia, mateixa hora baixa, després me'n vaig anar allà en el carrer Aragó, d'on parteix el güell Lluc a Peu, i vaig fer els 40 i pico, no sé els quilòmetres que són exactament. Saps la distància correcta?
48 quilòmetres. Desguell, concretament desguell, a Lluc.
I ara mateix m'han de matar, però perquè el meu està físic, tot i que reconec que m'apareix que és una molt bona notícia que any darrere any encara se pugui fer aquest Lluc a Peu.
Clar que sí, ja és tota una tradició i ets la 52a edició.
Però 52a
ja? Sí. Després en xerrarem, però també anirem fins a Sant Elm, perquè allà estan de festes, i estan de festes amb la Fira de la Palomera.
Molt bé, i això?
Això què és? Idò, és una recreació històrica, està en crear com si fos el Firó de Solla o el Moros i Cristian de Pollença, que, per cert, també estan de festa a Pollença, perquè demà, dia 2, se farà el dia més important de la patrona, que és aquesta invasió dels moros al poble de Pollença.
Una altra tradició molt arrelada aquí a les Illes Balears, que podreu viure també en directe a través d'IB3 Televisió, vos ho contarem, i avui és l'alborada, ja la prèvia aquesta, l'alborada, que s'ha cridat a les 5 de matí, més o manco.
Ahir vespre va passar marxa fresca, i quan estàs a la Revetlla, que jo hi vaig anar, llavors, si esperes a la alborada, si esperes a les 6 de matí, és quan surt la banda i toquen la alborada.
La música de que arriben els moros,
la
forma d'avisar. També ho he fet un parell d'anys bastants, acabaves a platja, un drac.
I també demà hi haurà, en aquest cas, el que és la cloenda de l'Atlàntida Film Festival, perquè ja sabeu que el rei i la reina són per aquí, demà la reina Letícia anirà en aquesta Atlàntida Film Festival. Res, un cap de setmana moltes coses.
Sí, penseu que també tenim cinema a la segona hora de programa. En aquesta primera també tindreu en David Arraez i na Teresa Ramos. Na Teresa Ramos mos parlarà dels amors d'estiu.
També.
Tant per jovenets. La primera amor d'estiu que te pot agafar en 15, 18 anys.
Sí.
O ara, més granats també, què passa?
És que jo això...
Quina peresa, però.
Sí.
Jo me sona arena... Arena, hamaca, gandula...
Està bé. Bé, tot això xerrarem i que hem de fer... Ah, vosaltres mos podeu dir què fareu.
Sí,
on anireu? Mos envieu un WhatsApp,
i no? I ho podeu fer en aquest número de WhatsApp, que el sentim ara.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I així mos deixi i anau de
moros. Si teniu un primer mot, també mos interessa moltíssim.
Sí, aquesta m'agrada més, sí.
Un remenat.
Vinga, va, feim això. La pregunta ha de ser aquesta.
Sí.
Vos sou enamorat? Encara estàveu junts?
Ja vos heu separat? No, no volem detalls, però...
Vos heu desseparat?
Bé, potser sí, detalls també.
Jo vull detalls, sí, però un àudio de WhatsApp d'una hora i mitja tampoc.
No,
però...
tampoc. Bé, mos envieu un àudio i mos contau què feis. Oh? Res, tot això, què feim? Idò, començam?
Vinga, començam. I doncs, i Raül, dia d'esguei Llucapeu.
Sí, aquest cap de setmana Mallorca tornarà a caminar perquè avui, dissabte 1 d'agost, milers de persones participaran a la 52a edició de la marxa d'esguei a Llucapeu, una de les tradicions més estimades de l'estiu mallorquí, un recorregut de prop de 48 quilòmetres que, molt més que una caminada, és un símbol de superació, convivència i devoció cap al santuari de Lluc. Com deia un dels seus fundadors, això és una mostra de mallorquinitat. I avui coneixerem tots aquests detalls d'una nova edició que s'espera que hi hagi una vegada més milers de persones que vagin des d'aquest punt de la ciutat de Palma fins a Nascó de la Serra de Tramuntana. Què t'apareix, si Joan, si xerram amb en Francisco Bauzà, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, com anam?
Bon dia.
Bon dia, pues, preparats per posar-nos en marxa.
Posa'm, exacte, ja veu estar en el punt de sortida, com aquell qui diu.
Quasi.
Conta-ho-mos, 52 anys de festa de tradició, ja tots recordam un dels seus fundadors, en Tolowell.
Sí.
Com s'organitza tot això? No és només avui, sinó duis molt de mesos fent feina, no?
Normalment, un any. Nosaltres, quan que van la marxa, a dir, la setmana que ve, quan tenen que va la marxa, ja començam a preparar la que ve.
És a dir,
i així fa 53 anys i 52 marxes.
Mare... Una setmaneta de descans, però clar, ja vos hi posau, perquè això du una feinada.
Sí, de papers no me'n parlis.
No, sí, preparar-se és un altre món. Preparar-se és un altre món. Sí. Però bé, teniu la sort que són molts els municipis que passen per que passa aquesta marxa d'Esguell i Llucapeu, però que trobeu, entenc, la col·laboració de tots els ajuntaments, tant de ciutat com Marratxí, Santa Maria, Consell, Vinissalem, Lloseta, Sauva, no? Escorca... teniu sempre l'ajuda d'aquests municipis.
Inca també.
Ah, Inca també. Ara m'ho havia deixat.
Sí, perquè farà 7 anys que sortim d'Inca, sí. Ara farà 8 anys que duc que estimo un equip humà que tenim, que és el meu orgull, aquestes persones, nostres voluntaris i un directiu que fan feina, una feinada. Avui vespre no dormirà ningú, perquè tot surti bé, i és veritat que jo estic molt content de la col·laboració que tenim del govern balear, del Consell de Mallorca, de tot l'Ajuntament, com tu has dit. Ve gent de tot Mallorca, ve gent d'Eivissa, ve gent de Menorca, ve gent de la península, ve gent de l'estranger. Tenim una americana que fa 3 anys o 4 que ve cada any.
Ah, mira.
I és veritat que les empreses que ens apoyen, tenim una gran col·laboració, això és l'important. Gràcies a aquesta col·laboració, el Güell ja només no fa la marxa, fa altres activitats.
I jo me deman, bé, antes, abans en Joan m'ho deia, clar, ell un dia va agafar, se'n va anar de fer una cursa i després va dir, vinga, ara ja que hi som, faig
estava en forma, no? 2015.
Estaves en forma, bé.
En forma.
Però hi ha molta de gent que avui, que m'ho estigui escoltant, serà la seva primera vegada. Quines recomanacions li diríeu a aquesta gent que, en tota la il·lusió del món, avui vol fer aquests 48 quilòmetres des d'Esguell fins a l'escola de la Serra de Tramuntana, en el santuari de Lluc?
Primer tot, tranquil·litat. Perquè està preparat, perquè si hi ha gent que no pot continuar, tenim els nostres voluntaris, tenim els microbusses Escova que els recogeixen a partir de Festival Park, tenim la Guàrdia Civil de Tràfic, que és un gran col·laborador nostre, les policies locals, protecció civil, és a dir, pot anar segur. El primer que han de fer és complir les normes. Anar entre el cotxe d'inició, el cotxe de cierre i per carretera. I qualsevol problema que tingui se deixin a aquestes persones. I tot no s'han anat atendides.
Molt, molt important que la gent no faci dreceres, que vagin per la carretera. Això, aquesta dada és molt important. A vegades s'oblida la gent de tot això.
Sí, però si va per una drecera, va pel seu riesgo.
Clar.
Si tu vas, i tu que ho has fet, saps que si vas a dins de notes això, tens totes les garanties. Tens les ambulàncies, tens els nostres grups de voluntaris, tens la policia local, tens l'emergència, que qualsevol problema, i més tens la gent, que el guapo és que la gent col·labora. El mateix emergència, si té un problema o un altre, col·labora amb ell i està protegit. Si vas per terceres i te passa qualsevol cosa, vas per tu riesgo, per teu riesgo.
I jo me demano...
És un dia per passar-ho bé, entre amics, entre gent que no coneixes i que coneixes aquest dia. I això és el guapo. I veure la nostra serra tramuntana, que és el més guapo que tenim.
Bueno, i tu deies que teniu molt de col·laboradors, molt de voluntaris. Nosaltres, jo, per exemple, consell, molt d'any vam col·laborar posant-nos allà a la plaça d'Espou, donant això a beure, menjar, fruita, a la gent que passava. És a dir, que hi ha molts de punts, també, per això, per si un vol seure una estona, si necessita una peça de fruita, un poc d'aigua... Vull dir que ho teniu tot preparat perquè sí, no falti de res.
I enguany hi ha més puestos, evidentment. Enguany hi haurà un camion cuba a la plaça del Güell perquè si hi pugui carregar l'aigua. Hi haurà un camion cuba a la rotonda de Figueral. Hi haurà un camion militar cuba en el mirador de Canamé, sortida de Quimari. I el camion cuba també militar en el salt de Viladona. Després tens Santa Maria, Consell, fruita i aigua.
Ja me diràs.
A Vinixalent tens fruita, aigua, refrescos i fisios. Els col·legis fisios que col·legis en altres.
El fisio m'interessa jo.
Exacte, un bon massatge. Després tens a Lloseta, fruita i aigua. I a Selva, que és quan feguis la darrera estocada, tens fruita, refrescos, fisios, cafè i croissants.
Oh, que bo.
Perquè vaig fort, perquè arrenca la copa.
Perquè ja comença a pujar, eh? Ja,
i a Inca, de sortint d'Inca, cap allà, que s'uneixen a Selva.
Clar. Bé, els d'Inca no tenen excusa, eh? Que s'han estudiat totes les trobes de Palma.
Sí, d'Inca.
Exactament.
Inca i Caimari s'ha acabat. No.
Bueno, bé, la qüestió que molta de gent arribarà, s'endurà aquell diploma, el famós diploma d'haver arribat fins a Llucapeu. A quina hora recomanau a la gent que sigui a Puesto, en el Güell, avui cap vespre?
Bé, el que més recomanem és que sigui el més pre possible, perquè després, a darrera hora, s'ha fot un tapón que no hi catxa gent. Perquè donin donar el material. El seu és començar a les 6:30, venir, els que no han recollit el dorsal i això, a les 6:30 venir i carregar i anar-se'n tranquil·lament.
Perquè et us ho donareu a quina hora?
Nosaltres començàvem a les 6 de la baixa, a muntar tot el nostre perquè la gent pugui recollir el dorsal i això.
I la sortida és...
Els que no han recollit aquest és a les 11. Els que no han recollit antes a la plaça Espanya, que hem estat 3 setmanes a la plaça Espanya per entregar dorsals i per entregar material, i cap amunt.
Molt bé, molt bé. Doncs ja ho sabeu, que a les 11 sortirà aquesta 52a edició de la marxa d'Esguella Llucapeu, però vos recomanen això, anar-hi abans. També hem de donar-vos una informació de servei públic, i és que després, a tornada, també hi ha un transport, un servei ferroviari de Mallorca, i posa diferents transports especials i horaris especials per la tornada, no, Álvaro?
Correcte, des de Lluc, amb autocar, el deixam en l'estació del tren de Solla, i els serveis ferroviaris ja fa molt d'any que col·laboren nosaltres i pot dur-se gent cap a Palma o allà on vulgui. I també enguany hi ha una novetat. Perquè en tot el món va deixar mallorquinitat, cultura i poble. I nosaltres hem posat mediambiental i social.
Molt bé.
Enguany també participaran persones amb problemes de mobilitat reduïda. Gràcies a la col·laboració del govern balear, que ens ha posat 2 microbuses preparats per recollir aquesta gent.
Molt bé.
Això és molt important.
És molt important perquè dona l'oportunitat a tothom a participar, que ho tinguin aquest accés per participar-hi i per fer-ho de la manera més fàcil possible i, sobretot, escoltar, com dèiem, la recomanació de l'organització, no sortir-se del camí, que és senzill, és anar per la carretera, la carretera Dea. Per tant, és molt important.
Una cosa molt important és que la nostra marxa és una marxa popular, és del poble. Per tant, en el poble pot participar tothom. siguin d'una manera o siguin de l'altra. I de cada dia, el grup Güell, gràcies al poble institucional que tenim i les empreses, poden fer més coses. I enguany, pues, com una cosa piloto, de veure de sortir de Palma. Si això va bé, perquè no, té re, perquè no va bé, l'any que ve ampliarem més les sortides, que puguin sortir dels pobles, d'Ica, i que aquí que aquestes persones puguin participar d'una cosa tan popular com la marxa de Güell Europeu.
I si la burocràcia camina lenta, però que avanci, eh? Perquè els marxaires arribaran més o manco més ràpid, més lento, però si la burocràcia pot fer una mica més de via d'any a any, no? A l'hora de la paperassa...
Amb per... això...
Això sí, també seria fantàstic, perquè mos oblidem sí, després el que costa fer això.
Sí, no, paper n'hi ha molt. Però tinc una sort que gràcies als funcionaris, tenen un agraïment, col·laboren molt amb nosaltres i ens ajuden molt amb aquest paperassa. Okay. Si no fos per ells, no la faríem.
Sí. Una cosa, que jo, ara fa uns anys que no faig el lluc a peu, però encara hi ha gent que puja en carritos de compra en la ràdio ja de dins, amb música a tope, o això ja no?
Perquè... Puja gent de tot, de tota. Puja de tota manera.
De tota manera.
Pugen fa 3 anys o 4 que mos pugen gent en família, petits. Mateix, l'altre dia, que estigui a la plaça, que estic cada dia a la plaça d'Espanya, estàvem allà, van venir dues mamàs xineses, en ses nunes petites. I cada any feim més familiar, a dir, participen la gent...
Més grup de família, sencers, sí.
Exactament, correcte. I això és molt guapo.
Molt bé. I sobretot que puguin repetir.
En el futbol tenim cantera.
Tenim cantera, exacte, tenim cantera. Sí. Res, estimació de temps, per cert, perquè hi ha un temps per fer-ho, hi ha un límit, com està això?
Sí, me pareix que acaba damunt les 11:30 de matí.
Si a les 11:30 no han arribat, vius.
Mal assumpte. I també tenim els que vulguin veure la Mare de Déu, el santuari el prior de Don Mariano, a les 5:30 de matí ja mos obri l'església perquè si gent que vulgui anar a veure la Mare de Déu allà ha d'entrar.
Molt bé, i tothom ja estirat i peus dins aigua i cadascú que faci el que pugui perquè per és mentida, però 48 quilòmetres si no esteu preparats se fan llargs, eh? Sí, que aneu preparats.
Sí, exactament. Però molt bé. Cada any puja més. Ben preparada, és veritat que l'any passat va venir a pujar una argentada i un guany també esperant que pugi una argentada, perquè ben molt, sí, va molt preparada. Sempre hi ha algú que no pot arribar, això, però no tenim problemes, que hi ha cotxes, escova, microbuses, escova perquè es recolleixen.
Idò, Francisco Bausà, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida en aquest dissabte i avui vespre es desguella Lluc a peu, ja sabeu, carrer Aragó. Aneu preparats, aneu entens i sobretot aneu vius perquè és una caminada molt llarga, però que l'hem de mantenir, hem de mantenir aquesta tradició. Moltes gràcies, Francisco.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia i bon fin de setmana.
Gràcies.
Gràcies.
Vale, adiós.
S'encenen els llums, tothom sap què vol dir. Avui la història l'escriurem aquí. Mos maten ses ganes de deixar-mos anar. Sa festa esclata ja es comença a notar.
Vinen en junts a sa barra, aquesta te convic jo. Mos la sa van cantar amb ple pulmó. Tu fas que es congelis temps, que jo me vagi fonent. Aquí ara és el moment. Si vull estar amb tu, vols estar amb jo, els momentes avui, fes plogar stop, els dies passarà molt llarg, fins que el cosmos digui prou. Un sentiment molt fort, t'està ignorant tot, me fas perdre el nord, avui sempre a prop, i no pensar fins demà, tu ets la meua sort. Ja ha arribat el moment més esperat.
cinc anys. Obrim els braços i alçam ses mans. Vinen junts a sa barra, aquesta te convid jo. Mos la sabem cantar amb ple pulmó. Tu fas que es congelis temps, que jo me vagi fonent. Aquí ara és el moment. Si vull estar amb tu i vols estar amb jo, els momentes d'avui t'explotes tot. Els que es passarà molt llarg fins que el cos mos digui prou. Un sentiment molt fort t'està ignorant tot. Me fas perdre el nord, avui sempre a prop i no pensar fins demà.
Seguim a la Gran Vida i amb més coses, perquè això no atura, Raül.
Sí, perquè si avui cada vespre ho xerràvem, que podeu anar en aquesta desguella lluc a peu, n'hi ha que els queda un poquet en fora i ells han creat la seva pròpia festa. És la Fira de la Galera que celebra Sant Elm. I volem saber què és exactament, perquè han fet una recreació, una batalla de moros i cristians.
Ah, mira.
Sí, 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 amb unes vistes privilegiades que té aquest lloc de Mallorca, en Silla de la Dragonera. Així que, què vos pareix si saludam en Pau Galera, que és membre dels Amics de Sant Elm.
Venga.
I creador d'aquesta festa. Bon dia, com anam?
Bon dia, com estem?
Bon dia, Pau.
Bueno, Pau, conta-mos. Estem xerrant d'una nova festa, una nova tradició d'aquest punt de Mallorca, de Sant Elm?
Bueno, realment sí. La Fira de la Palomera enguany és la tercera edició que fem, vale? Que és una cosa nova que s'ha creat des de fa 3 anys, perquè entre nosaltres teníem el que era la Batalla de Moros i Cristians, que és una tradició que se fa sentem des de fa més de 30 anys, que ha anat passant de pares a fills. I jo, quan tenia 14 anys, pues, com que vaig veure que s'estava perdent aquesta festa, pues, m'hi posar com anar un poquet i a gestionar un poc el que eren Moros i Cristians, i fins a un any, que ara aquests 3 anys hem pogut fer la Fira de la Palomera, que marca tot el dia, començam a les 10 del matí i acabam a les 11 del vespre. I res, per defensar un poc la nostra cultura i la nostra història.
Bueno, primer de tot, anem per passes. Què és exactament la Fira de la Palomera i què estàu recreant? Perquè avui, d'aquí una estona, començaran els actes. Per la gent que no ho conegui, tots coneixem els Moros i Cristians de Pollença, que seran ara mateix, demà, i també el Firó de Solla. Però conta-mos exactament què és la vostra festa, què recrea.
Bueno, la Fira de la Palomera emmarca pues, tant activitats infantils i contacontes, activitats infantils, taller de nusos dels mariners del poble. Després tenim un passacarrers en caparrots de Serracó i caparrots de Santem, que també hem creat, d'un contacontes que tenim aquí a Santem. I després acaba en la batalla de Moros i Cristians. La batalla de Moros i Cristians que se feia anteriorment no tenia fonament històric, però jo sí que és vera que abans de fer la Fira de la Palomera vaig estar 6 mesos mirant històrics, xerrant amb historiadors, i vaig trobar un atac que se va fer en el 1528 a les costes de Sant Elm, de 4 galeres corsàries, que una d'elles va desembarcar, varen atacar el poble, que se deia el poble de la Palomera, d'aquí el nom de la fira, i el Batlle d'Andratx, en aquell moment, va enviar els homes d'armes, les tropes armades, i conjuntament amb la gent del poble, pues, els varen fer fora. Després els corsaris s'aniveren en el Pantaleu, que és l'illa que tenim davant, i bombardejaren el poble de la Palomera amb les seves bombardes. I això és el que recreem en la part estrella de la fira, que és aquesta batalla de Moros i Cristians, en la qual disposam d'armadures d'època, vestimenta d'època, perquè vam estar estudiant què és el que se duia, què és el que no se duia, i intentant fer-ho de la manera millor possible.
Bueno, molt bé, perquè en el final són moltes festes tradicionals arreu de les illes, on xerràvem abans del Firó de Solla, o ara els Moros i Cristians de Pollença, però en qualque moment varen començar aquestes festes, no? I aquest seria un dels vostres cas, com pugui ser, per exemple, els bandejats a Saúva, que també fa uns anys que fan aquesta festa, o ara, com deien, des de fa 3 anys, aquí a Sant Elm, cercant aquella recreació històrica o aquell moment històric en què hi va haver una batalla i en aquest cas no sé per què sempre guanyen els cristians, eh? No comptem...
Guanyes poble,
no
sobretot.
No comptem mai si varen perdre.
Anava a dir, és que sempre guanyen nosaltres, però és vera, guanyen és que defensa casa seva.
Sí, sí,
està
sí,
molt
sí,
bé,
sí, no, està bé. Clar, és que celebrar el dia que varen perdre no té molt de sentit, no?
No celebraria.
Clar. Bueno, perquè no dic que en qualcun d'aquests atats qualcú deve perdre qualque cosa, saps què t'ho vull dir? Bueno, quanta gent ha participat o format part d'aquests amics de Sant Elm? Perquè entenc que tota aquesta festa que començarà d'aquí a uns minuts du molta feina enrere.
Sí, aquesta feina jo, perquè no vos feia una idea, la començo a fer per febrer i bueno,
ja hi som, eh? Estem en el gost.
La qüestió és que cada any va creixent i arribarà un any que haurem de posar límit, perquè ara mateix som 71 lluitadors i entre batucada, xeremiers, bufadors i tot això, pues, som un 115 persones. I de públic solen tenir unes 1.500 o 2.000 persones.
Mare meva! Així
mateix. Més gran, haurem de posar límit a qualsevol moment, com tant han fet a Solla, però bueno, mentre seguirem.
He vist que també teniu molt caparrots, no?, que representen diferents figures, a part dels cavallers. Mirava imatges de l'any passat, per exemple. Hi ha qualque figura que representi alguna cosa en concret o simplement es forma part... dragons, també, no?, caparrots en forma de dragó. Tot això que representa, que una mica com vos organitzeu, perquè començau per el mes de febrer, m'imagino que també hi ha una feinada darrere de mantenir tot això, no?
Sí, o sigui, tot el que tot el que parla, tot això que hem fet s'ha fet per gent del poble. Els que parla representen un conte que ha fet una veïnada de Sant Elm, que és una Nieves Coll, que ha fet els dimonis d'Esportet, i com que xerrava de Sant Elm, pues, varen voler agafar que els nostres que parla fossin els personatges d'aquest conte.
Val.
I després, a nivell d'armadures i tot això, pues, tenim... la representació històrica dels homes d'armes, dels cavallers aquests que van venir d'Andratx, d'Andrai Vila.
Bueno, van venir d'Andratx a defensar Sant Elm, que si no m'ho entès malament, un temps se deia Sa Palomera?
Sí, Sa Palomera era el nom que se li donava.
És a dir, Sant Elm s'anomia Sa Palomera.
Curiós.
No? Mira, sí. Avui hem après una cosa nova.
Sí,
no?
sí.
Què t'apareix?
M'encanta.
Ah, molt bé. Idò, aquest atac corsari que va ocórrer a Sa Palomera en aquell moment, amb la defensa dels homes d'armes del municipi d'Andratx, avui ho recreau, d'aquí una estona començau. Per la gent que m'ho estigui escoltant, ja sé que sou molts, però si algú no va a Güell de Llucapeu o no van en el Moros i Cristian de Pollença, de la patrona, i venen fins a Sant Elm, a quina hora han de ser? Pues, a quina hora és la bona hora per la gent que no som d'aquí, de Sant Elm?
Bueno, això quan tot espectacle pot variar un poquet, però a les 8:30 tenim el que és la part estrella, que és la batalla de Moros i Cristians, la recreació.
Com aneu de turisme en aquest sentit? Perquè m'imagino que hi ha molta gent que se'n va a Sant Elm perquè no ho saben, se troben allà i els turistes deuen flipar. D'entre aquestes 1.500, 2.000 persones, ja comptabilitzeu turistes curiosos?
Sí, tenim un pot de tot. O sigui, tu penses que aquest dia el municipi d'Andratx se vol que venir a Sant Elm, hi ha molt de locals, però volia no, estem a Mallorca, hi ha una marca present de turisme, també n'hi ha. Queden molt acabadats, perquè no s'esperen, no saben el que està passant, el que pugui passar en Espiró o el que pugui passar a Pollença.
Són conscients de que és una recreació o primer vos miren, com dir, ara què feis? Poden passar, no poden passar? Perquè, clar, la gent que viviu allà ja estàveu acostumats, perquè ho repetiu, però la gent externa no ho té tan clar, no? Aquesta forma també de mostrar la història de Mallorca, si no fos per vosaltres, tot això desapareixeria.
Sí, jo és el que te deia. Jo, quan tenia 14 anys, com que veia que se perdia, pues vaig donar una passa cap endavant i vaig començar a organitzar tot això, perquè jo sóc un amant de la història i no vull que se perdi, vull que se resti transmitint la nostra història viva i que el dia de demà pues, se van sumant així com estan tenint els joves del poble i gent de tot el municipi d'Andratx, ja que convid també a tota la gent de Mallorca i Balears que si volen venir a participar, això ho seguiran fent mentre m'ho donin les ganes.
Clar que sí. I nosaltres estem contents de que aquesta casa IB3 Ràdio n'hagi estat testimoni d'aquesta festa, d'aquesta tradició que heu posat en marxa en aquest cas a Sant Elm, i que avui podreu viure tota la gent del vostre poble i sobretot també tots aquells que ens veuen. Ja ho deia en Joan, que segurament els turistes veuran una altra cara de Mallorca, que també és interessant que vegin, tot i que al·lucinin, no? I ara aquesta gent perquè s'atupa aquí i van vestit d'època, no? Però ja està bé que sigui així. Res, passeu-ho molt bé, disfruteu, i ja sabeu que qualsevol cosa que vulgueu contar-nos, aquí teniu el vostre espai.
Perfecte, pues moltes gràcies. Si voleu seguir de cara endavant tot el que anirem fent, tenim la nostra xarxa i la Fira de la Palomera, on anirem penyant totes les coses.
Moltes gràcies, Pau, idò, que vagi molt bé.
Perfecte.
Adéu.
Adéu. Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ens enyorau?
No!
Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiqui!
La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Molt bé, seguim a La Gran Vida a les 9:38 minuts. I la veritat que, mireu, en David Arraez, el nostre conferenciant, que sempre ens parla de temes de comunicació, avui ha entrat aquí a l'estudi amb una riaia molt gran. I és que, no és per donar-vos enveja, però és que l'heu de veure un pic en la vostra vida. Ahir van a veure Nara Malikian, aquest senyor amb aquells cabells a la cucurella, però amb un violí a la mà. David, què tal, l'espectacle?
Buenos días, espectacular.
Eso sí que es buena comunicación.
Y me estoy repitiendo. Sí. Eso es, la música es la mejor comunicación sí. de todas, porque es capaz de hacerte sentir alegría, de melancolía. Y el concierto que dio ayer Malikian fue... ¡Buah! Yo era una deuda pendiente que tenía conmigo mismo, el ir a verle alguna vez en directo. Y vale cada céntimo que pagas. És increïble.
Que guai. I de com estem així de rebaixes ara a l'estiu... Ai, quin gallo. Quin gallo. És estiu. I de com estem ara de rebaixes a l'estiu, li demanarem a en Lluís Menéndez el control tècnic avui, que m'ho cerqui per posar-la després una música d'Ara Malikian, que segur que tenim alguna cosa.
Seguro.
Però avui mos parlaràs d'un tema també molt interessant, que és les paraules sempre i mai. Han de descobrir perquè les paraules sempre i mai moltes vegades solen empitjorar discussions i com podem evitar que bloquegin una conversa. Com han d'emprar aquestes paraules? La de sempre i mai.
Pues sí, ya sabes que este verano lo que estamos haciendo aquí es hablar de esa comunicación oculta y cada semana os traigo pues esas claves, esos trucos, esas cosas que no debemos hacer en comunicación, porque a menudo ocurre que utilizamos palabras que lo que hacen es dinamitar directamente cualquier conversación. Y las palabras siempre y nunca son dos palabras que las incendian directamente las conversaciones. Y ahora quiero que tanto tú como los oyentes penséis o escuchéis esto. Siempre llegas tarde. Nunca me ayudas. Siempre estás con el móvil. Nunca me escuchas. Siempre haces lo mismo. Estas frases, ¿cuántas veces las hemos oído? Esta semana, por ejemplo.
Cada día.
¿Y cuántas veces nos han dicho alguna de estas? Muchas.
Mira, te poso un exemple. Avui de matí, just abans de sortir per la porta per venir aquí a l'estudi de Manuel Azaña, a Palma de Mallorca, a la ràdio, IB3, resulta que tenim picapedrers que no compleixen la normativa allà on vivim, i a les 8, en dissabte, que està prohibit, piquen, val? I no només que resolguin coses, piquen. Clar, avui de matí, que m'han dit? És que nunca subes a discutir con ellos. És que sempre te vas sin decirles nada. I jo me quedo aquí i tal. Saps? Què he hagut de fer? He hagut de pujar. Aquest nunca...
Exacto.
No m'agrada, perquè aquest nunca és com a molt injust i, a més, ja és un plantejament negatiu d'inici de frase.
Sí, y te digo más, ¿ha servido para solucionar el problema o para empeorarlo? Esa frase, para empeorarlo.
Yo he pujat a dalt, pero yo me he anat en mal rollo.
Claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué utilizamos tan a menudo las palabras siempre y nunca? Que son palabras absolutos, se llama. Tú sabes que en periodismo nunca hay que utilizar absolutos. El mejor equipo del mundo, el mejor tal, el peor... No hay que...
A vegades he de dir que jo ho faig, això.
Ah, sí? Pues sí. Te voy a dar un latigazo luego.
Quan defenso una pel·lícula, dic, si és la mejor pel·lícula de la història, i ho faig... No, i fa molta ràbia. I ho faig per fer més gran la meva opinió, és vera.
Claro, claro. Pues debemos...
Es feo, ¿eh?
Es feo. Debemos intentar evitarlo. ¿Por qué las utilizamos? Las utilizamos porque el cerebro siempre busca simplificar. Cuando estamos enfadados, no estamos describiendo hechos, sino que estamos generalizando. Y es por ello que convertimos un comportamiento que a lo mejor es puntual en una característica permanente. De esta forma, lo que estamos consiguiendo es dar más fuerza a nuestro argumento. Pero también ocurre que esa fuerza tiene un precio. Porque la otra persona, lo que realmente está escuchando, si le decimos, nunca me escuchas, no está pensando, voy a mejorar. Está pensando, eso no es verdad. Y ahí es donde empieza a buscar excepciones. ¿Cómo que nunca? Ayer mismo te escuché.
Me dijiste que necesitabas tal y vine y te traje dos.
¿Y cuál es el problema, y me voy a repetir otra vez, pues que la conversación deja de tratar sobre el problema y trata sobre, sobre demostrar si siempre o nunca es cierto. Y ahí hemos perdido ya el foco. Ya no estamos hablando del tema original, sino que nos hemos enrocado en una pelea dialéctica, evidentemente, que no nos está llevando a ninguna parte.
Ya.
El cerebro, y esto lo tenemos que tener muy claro, deja de escuchar el mensaje y empieza a defenderse de esa exageración. Por lo tanto, ya se acabó la conversación. Son palabras que realmente lo que están es tapando una emoción. Muchas veces ese siempre no significa siempre. En realidad, a la otra persona le estamos diciendo, estoy cansado, me siento poco valorado, necesito ayuda, me estás haciendo daño con tu comportamiento. Y esa emoción es legítima, tenemos que tenerlo claro. Lo que ocurre es que la palabra elegida, ese siempre, lo que está es dificultando que la otra persona vea que nuestras emociones están ahí a flor de piel. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cómo decir lo mismo sin incendiar la conversación?
¿Cómo en defe?
¿Cómo hacerlo? El nunca me escuchas lo podríamos sustituir por un últimamente tengo la sensación de que no me estás escuchando.
Ay, qué difícil es John Perea cuando te da tanta confianza, pero se ha de fe.
Hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo y sobre todo tenemos que educar nuestra forma de comunicar. Si yo en lugar de decirle a mi pareja, nunca me escuchas, le digo, últimamente tengo la sensación de que no me estás escuchando, todo cambia. Si a nuestro hijo o a nuestra pareja también le decimos, siempre haces igual, pues ahí ya el tono, la frase, el siempre está siendo una invitación a que acabemos discutiendo.
Saps què me passa, David? Que jo a vegades som més repel·lent i he fet coses com hace 26 dies que...
Joder. Ui, perdó.
Que és superobjectiu, real i de psiquiàtric també, perquè sí, està apuntat. Sí. Però...
Eso no puedes hacer, hombre.
Però és superobjectiu. Perquè ja, no és un sempre, és fa 26 dies. Clar.
Però les relacions humanes...
Tenim una Teresa que m'està apuntant ja a teràpia.
Sí, sí, sí.
Ja, després mos dius
quin dia... Ella bueno. Entenderà més d'això, però sí. Una relació humana...
Però és vera que hi ha gent que fa així. Que...
Sí, però, joder, Lines, ja. No podemos estar ahí controlando todo lo que hacemos y no hacemos, porque no es un estudio científico una relación.
Clar. És pitjor, no?
Això és humano. Jo creo que sí, que ahí estás sí. Un poco... Sí. El siempre haces igual... lo puedes cambiar por un... Esto ha ocurrido varias veces y me preocupa.
Concretamente 26. No, no, no.
y ahora hay, quiero hablar de una que yo la he dicho recientemente a alguien que es importante para mí y que me dio pie a hacer el episodio de hoy. Cuando le dije... Me di cuenta de que había metido la pata mucho
sí.
Porque le dije, siempre llegas tarde.
Ay, sí.
Y ahí dije... Ay, no. Buah, lo que acabo de decir.
Porque ya la estás poniendo esa defensiva. Es
claro, que... ¿qué ocurre? Yo sentía una emoción y la forma de transmitirla no fue un hoy me ha molestado esperar, que es lo que estaba ocurriendo realmente, me molestaba haber tenido que esperar, y le dije, siempre llegas tarde. La conversación cambió completamente, no acabó bien, y es por ello que dije, pues ¿por qué no hacemos un episodio sobre estos absolutos? ¿Qué ocurre si te lo dicen a ti? Lo que no tenemos que decir es, eso es mentira. No. Porque podemos darle la vuelta y responder, ¿y qué ha pasado para que tengas esa sensación? Aquí no estamos discutiendo la estadística, no estamos discutiendo el dato, los 28 días. Estamos intentando comprender la emoción que está sintiendo la otra persona. Y es por ello que traigo un reto para esta semana. Va. Traigo un reto para toda la audiencia. Durante esta semana todos vamos a intentar detectar cuántas veces escuchamos un siempre o un nunca.
Ay, qué va.
Y no para corregir, solo para preguntarnos una cosa. ¿Qué emoción hay detrás de esa exageración? Cuando alguien nos está diciendo un siempre o un nunca, ¿qué estás sintiendo?
A veure si cada vegada que me diuen sempre o nunca, si jo tinc sensació positiva o negativa.
La otra persona.
La otra persona.
O sea, ¿qué sensación tiene la otra persona? Si te dices siempre llegas tarde, tú tienes que pensar, ¿por qué me ha dicho eso? ¿Qué está sintiendo para haberme dicho eso? Al final, cuando alguien dice siempre o nunca, muchas veces nos están haciendo un análisis. O no están haciendo un análisis, yo diría. Están lanzando un grito de ayuda, de desesperación, no sé, de miedo, incomodidad, muchas veces. Un grito que no han sabido expresar de otra manera. Y por eso pues nos sueltan ese siempre, ese nunca. Y si solo escuchamos ese absoluto, esa exageración, lo que va a pasar es que acabaremos discutiendo. Pero si nos paramos a escuchar la emoción que hay debajo, entonces empezaremos a comprender lo que la otra persona está sintiendo de verdad. Y comprender, querido amigo, entender a la persona que tenemos delante siempre es el mejor punto de partida para tener razón.
David Arraez, sempre m'ho pas molt bé en la teva secció i ara Malikian, no?
I ara Malikian, un grande.
Un grande.
Si nos está escuchando, gracias por el conciertazo ayer.
Idò, mira, una peça clàssica, però va tocar de tot, no, per cert?
Sí.
Jimi Hendrix.
A Jimi Hendrix tocó, a Paco de Lucía. És impressionant. Que gran. Un genio.
Idò, vinga, jo me'n vaig a fer una mica de teràpia que...
Vinga, sí.
Que mai està de més.
Que falta te hace.
Sí.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La Gran Vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Avui a Teràpia de parella amb Teresa Ramos, sabeu que és sexòloga humanista i educadora social, parlarem dels amors d'estiu. Que esteu enamorats? O no? Vos sou enamorat? Vos agrada? Salot de supermercat, aquesta persona que heu vist a la platja, que heu conegut durant una festa, aquesta persona que fa feina amb altres i que vos fa tilín durant tot l'any i aquesta vegada vos heu animat a xerrar amb ells. Què passa l'estiu, que tothom està com a més obert a l'amor? O no? O és un mite? I de tot això parlarem amb la Teresa Ramos. Molt bon dia, com estàs?
Què tal? Muy buenos días.
Escolta, abans de res, però, sé que volia donar un agraïment i jo, evidentment, te donaré permís per donar un agraïment quan parlem de salut. Siempre está bien donar, fer un agraïment. ¿En aquí li vols agrair?
Pues muchas gracias, Juanmi, por dejarme este espacio. Y es que el pasado 29 de julio en mi familia pues tuvimos que utilizar los servicios de pediatría de urgencias, ¿no? Y quería agradecer a la sanidad pública de Son Espaces que todo salió bien, ¿no? Y entonces agradecer a urgencias pediátricas, al equipo de cirugía, a la doctora Montalvo, a los anestesistas, reanimación, el equipo de planta de pediatría y otros servicios que a veces se quedan ahí como de lado, como el Cibercaixa, donde pudimos estar jugando y hacer que las horas fueran más rápidas, o la Sonrisa Médica, que la verdad que hacen una labor formidable. Mm. Así que muchas gracias por dejarme y enhorabuena a la sanidad.
¿Saps que avui és el Dia Mundial de l'Alegria?
Ah, pues mira, no lo tenia en cuenta.
I de, mira, precisament demà entrevistarem una psicòloga per parlar de què fa que la gent pugui ser alegre i com ho han de fer per aconseguir-ho, i parlarem precisament d'un minutet també o dos de sonrisa mèdica, no? Perquè és tan necessari, no?, quan tu estàs a un hospital, que vingui qualcú i te faci riure, aquell somriure, aquell moment que sí, fa que t'oblidis de tot. És superimportant. I de fets aquests agraïments, avui parlant de l'amor i a l'estiu. Per què mos enamoram a l'estiu? I si aquests amors d'estius després acaben, continuen en el temps, i com són?
Pues la verdad que es un tip clásico, ¿no? Lo de hablar de los amores de verano, ¿no? Que con la llegada del verano, pues parece que, y sobre todo con las vacaciones, ¿no?, que todo cambia. Pues tenemos más tiempo libre, viajamos, conocemos a gente nueva y estamos de relax, ¿no? Y de repente aparecen esas historias que a veces duran unos días y otras semanas, o en ocasiones también se convierten en la historia de toda tu vida o una gran parte de tu vida. El verano tiene algunos ingredientes que favorecen las relaciones. Por un lado, salimos de la rutina, dejamos atrás horarios, trabajos, las obligaciones, y nuestro cerebro interpreta este cambio como una oportunidad para abrirse a experiencias nuevas, ¿no? Hay como una disponibilidad emocional, incluso si no hace mucha calor, pues dormimos mejor, hacemos más actividades al aire libre y conocemos a personas diferentes y nuestra actitud se siente mucho más positiva, ¿no? También influyen los contextos en los que nos solemos mover en vacaciones, las terrazas, las verbenas, las playas, los viajes o las fiestas, ¿no? Y hacen que aumente las oportunidades de conocer gente. Y durante las vacaciones solemos mostrar una versión también más relajada de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Como que nos sentimos con menos, que nos juzgamos menos, con más espontaneidad, ¿no? Como más dispuestos a conversar y a iniciar una relación.
I això fa que agradis més, també, a les altres persones, ¿no?
Claro, cuando uno está con esa predisposición, pues hace que, se suele decir, que todo fluya, ¿no? No es que el verano haga aparecer el amor por arte de magia, ¿no? Sino que se crean las condiciones ideales para que esas conexiones, pues, surjan con más facilidad que a lo mejor en invierno, pues saliendo de casa, estando en casa hibernando, pues la verdad que no se produce tanto, ¿no?
Però quin tipus d'amors poden trobar, en el sentit de que això depèn de l'edat, del moment, de la feina que tenim, de què depèn?
Pues no hay un concepto de amor de verano como tal, así como sí que lo hay el de invierno, y hay varios tipos, ¿no? Primero está como el del flechazo vocacional. Es aquel que es efímero, dura lo que dura un plátano de verano. Te dura...
Vamos, un día y mig.
Exactamente, ¿no?
A ver, toda la semana compran plátanos, es horroroso.
Hay que comprar de dos en dos porque no duran nada.
Ahí va a hacer un pastís de chocolate blanco en plátano para aprovecharlos, porque se ponen madurs.
Sí, sí, hay que congelarlos para hacer postres, porque si no, pues esto dura. Hay este tipo, ¿no?
¿Y te dura molt poco?
Dura muy poquito porque son como en un viaje, como en un resort, como en un momento de descanso un par de días, ¿no? Es algo como muy, muy efímero. Después, como has dicho en la presentación, el romance de juventud, ¿no? Que es muy frecuente en las personas jóvenes, que se quitan los estudios o la presión de estar estudiando durante todo el año y depende de la edad que te toque, pues empiezas a tener ese romance en verano. Supone, pues, descubrir la atracción, seguramente las primeras relaciones íntimas, ¿no? Y aprender mucho de esa persona especial durante ese tiempo, ¿no? Y después están las relaciones de verano entre personas solteras que buscan algo serio. Pues verano es como el escenario, ¿no?, donde comienza una historia y puede continuar a partir de septiembre. Y luego hay una que a mí me encanta, que es la del reencuentro, que es las personas que fueron pareja hace mucho tiempo, antiguos compañeros de colegio, amistades, un ex, una ex, ¿no?, que vuelven a coincidir en alguno de estos eventos,
y
¿no?
Comencen y esa mirada cambia.
Exactamente. También puede ser de reencuentro o de la chorbiagenda, ¿no?, de aquello que dices, hola, ¿qué tal?, ¿cuánto tiempo?, que te ves en un, sí, en un tardeo, ¿no?, y entonces empiezas esa relación que si ya acabó hace tiempo sería por algo, ¿no? Y por último están esas relaciones que es ligera, que tiene un tiempo de duración, ¿vale?, pero que está consensuada, es decir, que ambos sabemos que no tiene futuro, ¿no? Entonces, lo importante es que las dos personas sepamos en este tipo de amores de verano qué expectativas tenemos cada uno, ¿no?, de esta experiencia, sí, de esta relación. Las características que tienen, que además hace que se viva de mejor o peor manera, ¿no?, es que tiene, por un lado, muchas cosas buenas, nos ayuda a recuperar la ilusión, aumenta la autoestima, salir de la rutina, ¿no? Y también nos muestra necesidades afectivas, ¿no? De realmente qué es lo que queremos. Y, por supuesto, se pueden convertir en historias duraderas, ¿no? No necesariamente algo que empieza en verano significa que tenga que acabar.
Idò, vinga, anem a... Com que mos queda poc temps, vull que me diguis un parell de trucs per gaudir d'un amor d'estiu saludable.
Bueno, pues para tener un amor... saludable en verano, pues habría que hablar, ¿no?, de las expectativas que se tiene desde el principio, disfrutar del presente sin dejar de ser realista, ¿no? Que no todo lo que se vive de esa manera tan, tan intensa significa que después vaya a durar todo el tiempo en invierno. Una parte importante es no abandonar nuestra vida por completo. A veces nos encandilamos con alguien y ya no queremos saber nada del resto, ¿no? Si ambos queremos continuar después del verano, pues planificaremos cómo hacerlo, ¿no? Hablar de la distancia, de las visitas y luego aceptar que algunas historias cumplen simplemente esa función en nuestra vida y que con eso ya nos bastará.
Molt bé. I de res, els amors de l'estiu i de nosaltres, el nostre amor continua, perquè nosaltres no aturam aquí a la Gran Vida, fent teràpia cada setmana. Moltes gràcies,
a vosaltres, moltes gràcies.
Avui, tornem d'aquí 5 minutets, 4 o 5 minutets, ara els companys amb el butlletí horari.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. La policia local de Palma ha detingut un home de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica i un altre contra la seguretat viària per conduir.